En aquesta unitat presentem els models normals. La coneguda com a llei normal és, sens dubte, la més important de l'estadística, donat que no només s'utilitza per modelar determinades característiques d'una població, sinó que també juga un paper central en tot allò que fa referència a la inferència estadística. Abans d'abordar els aspectes més teòrics de la llei normal, presentem dos exemples il·lustratius i recordem el context històric en què es va definir aquesta llei. Som-hi! És sabut que en qualsevol procés de mesura hi ha implícits diferents tipus d'error. Un d'ells és el que es coneix com error de l'operador, és a dir, el que es pot cometre quan s'efectua la mesura. Vegem-ho amb un exemple. Hem demanat a 100 persones diferents que mesurin el diàmetre d'una moneda de 2 euros fent servir un peu de rei digital capaç d'aproximar fins a les centèsimes de mil·límetre. Les 100 mesures les han realitzat sobre la mateixa moneda i fent servir el mateix peu de rei. S'ha pres la precaució, després de cada mesura, de calibrar a zero el peu de rei. Aquestes són les 100 mesures obtingudes. És clar que no tothom ha obtingut els mateixos resultats. Les mesures varien des d'un valor mínim de 25,63 mil·límetres fins a un valor màxim de 25,89 mil·límetres. Les diferències poden estar motivades per diferents factors, la majoria incontrolables. Així, per exemple, no tothom ajusta de la mateixa manera el peu de rei a la moneda. També hi poden influir les minúscules rugositats que les monedes de 2 euros tenen a la vora. Si agrupem les 100 mesures en 8 intervals d'amplada 0,04 mil·límetres, obtenim el següent histograma. Fixem-nos com, malgrat la variabilitat de les mesures, la majoria es concentren en aquest interval entre 25,69 i 25,81, centrat a 25,75 mil·límetres, que és precisament la mesura real del diàmetre de les monedes. Tot i que hi ha mesures a dreta i esquerra d'aquest interval, la seva freqüència és molt menor. Aquest és el perfil de l'histograma i aquesta l'escala de densitat de freqüència per tal que l'àrea total sota la corba de densitat sigui igual a 1. El perfil en forma de campana és característic dels que es coneixen com models normals que tot seguit introduïm, però abans presentarem un altre exemple. Recuperem la base de dades nadons que hem anat utilitzant en altres unitats. Recordeu que allà hi recollim els pesos i altres característiques de més de 19.000 nadons nascuts entre els anys 89 i 2003. No treballarem amb totes les dades, ens limitarem només a 7.854 nadons de sexe femení nascuts a terme, és a dir, després d'un embaràs d'entre 38 i 42 setmanes. Els pesos d'aquests nadons varien des d'un valor mínim de 1.010 grams fins a un valor màxim de 5.180 grams. El gran nombre de dades de què disposem ens permet agrupar els pesos en intervals relativament curts. Aquest és l'histograma que en resulta. Observem que presenta una simetria gairebé perfecta al voltant del valor central 3.200 grams. Els intervals amb major freqüència es concentren entorn d'aquest valor. A mesura que ens anem allunyant del centre, tant per la dreta com per l'esquerra, la freqüència va disminuint paulatinament. Això ens està informant que el pes de la gran majoria de nadons de sexe femení nascuts a terme oscil·la entre 2.800 grams i 3.600 grams i que pesos per sota i per sobre d'aquests dos límits, tot i que són possibles, certament, són poc habituals. Si perfilem l'histograma i alhora graduem adequadament l'eix vertical, obtenim la corba de densitat. Observem com es repeteix altra vegada el perfil típic de campana que hem vist en l'exemple anterior, que és la pròpia, aquest perfil, dels models normals que tot seguit intuïm després d'una breu ressenya històrica. La construcció dels primers telescopis va permetre a Galileu, al segle XVII, realitzar les primeres observacions i mesures astronòmiques. Molt obviat, va ser conscient Galileu que les seves mesures anaven inevitablement acompanyades d'errors provocats tant per l'aparell de mesura com per l'observador. Sabia que els errors podien ser negatius o positius, és a dir, per defecte o per excés, i que la majoria d'aquests errors eren d'escassa magnitud, és a dir, que la probabilitat de cometre errors grans, si bé no era nul·la, sí que era molt baixa. L'anàlisi de la distribució d'aquests errors de mesura al voltant del zero va portar a principis del segle XIX el matemàtic d'origen francès Robert Adrian i gairebé alhora el matemàtic i astrònom i físic germànic Gauss a proposar la llei normal com la més idònia per a modelar aquests errors. És per això que la llei normal també es coneix com la llei de Gauss. Poc abans, el també matemàtic i astrònom i físic francès Laplace havia arribat també fins a la llei normal, tot estudiant el comportament de la mitjana de lleis de Bernoulli independents, el que més endavant s'ha conegut com el teorema central del límit, un dels resultats més importants de l'estadístic. Finalment, al segle XIX, el polifacètic astrònom i naturalista belga Quetelet va ser el primer científic en observar com algunes de les nostres característiques humanes, com ara l'alçada i el pes, es podien modelar amb ajuda de la llei normal.